podem realment ser més evangelitzadors. No perquè no ho siguin, però podem ser-ho més, no?
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. Tu escoltes Ràdio Estela a partir de 11:15 del matí i aprèn-ne. Gent que entra i surt de l'estudi sense parar. En diuen el magazín de Ràdio Estel i no sabem si esmorzen, però hi caben tots tu. I tothom diu coses i parla de coses. Tothom té novetats i punyetes i històries. De dilluns a divendres, de 11:15 del matí a 2 del migdia, el magazín de Ràdio Estel. Venen en metro a velocitat de creuer. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000, les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Benvinguts al Camins cap de setmana, versió post-revetlla de Sant Joan. No tenim ressaca, tenim temps de ràdio per endavant. Vámonos, Paula. Sempre és maco per parafrasejar les grans estrelles de Ràdio Estel com Joan Trias. Bona vesprada d'aquest dissabte 24 de juny del 2022. Per començar la nostra Macedònia de dissabte, passarem revista als continguts més destacats que presenta el setmanari Catalunya Cristiana aquesta setmana. Ho farem amb la Rosa Maria Jané, que ens ajudarà a descobrir-lo, serà de seguida. Tot seguit recuperarem l'entrevista que varen fer dijous quan ens va visitar el doctor Jaume Duran i Navarro, que ens va presentar el seu llibre La dimensió humana, neurones i salms. Una conversa molt recomanable i molt interessant. I a la part final del programa recuperarem també part de la visita del gran Àngel Miret, que va venir dimecres i va fer la seva columna d'opinió amb Ignasi Miranda, que aquell dia, per coses de la vida, portava el Camins. Per tant, amb tot això, des de la Infit les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins cap de setmana, camins de dissabte, molt contents de rebre ara mateix la representant del Setmanari Catalunya Cristiana per començar aquest programa, en aquest cas la redactora Rosa Maria Jané, una clàssica.
És un clàssic.
Caram. Rosa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vinga, tenim ganes de saber què heu preparat pel número que sortirà demà en un cap de setmana de revetlla. A veure...
Bueno, a veure,
La revella ja ha passat. I demà toca Catalunya Cristiana. Què heu preparat pel número que pertoca?
A veure, mira què et sembla la portada.
Del temple al carrer.
Del temple al carrer. Aquest és el nostre titular. I a la portada es veu moltíssima gent.
Moltíssima. Quina festivitat és?
Això és la processó del Corpus, aquest 11 de juny passat, al carrer Ferran de Barcelona. I la fotografia està apetada de gent al carrer, amb la processó, la custòdia. Sí. I per què hem titulat del temple al carrer i per què hem posat aquesta fotografia? Doncs perquè parlem d'un congrés que està organitzant l'Arxidiòcesi de Barcelona, que es farà al novembre, encara queda, és el 17 i 18 de novembre, però ja anem escalfant motors. I aquest congrés es diu Inspira per a parròquies en sortida. I per això hem posat la parròquia al carrer, que surti al carrer, que se la vegi.
Aquest és el concepte, no?
Aquest és el concepte.
Sortir als carrers.
I perquè realment necessitem parròquies al carrer, en sortida, com demana el Papa Francesc. I el bisbat de Barcelona, l'arquebisbat, ha pensat a fer un congrés per poder ajudar les parròquies a ser parròquies en sortida, parròquies missioneres. I com es fa això? És la gran pregunta. És la gran pregunta, no? Perquè parlem de nova evangelització, parlem això de sortir al carrer, però no sabem ben bé com fer-ho. Hem de dir que no hi ha receptes màgiques ni hi ha solucions fàcils.
I tal vegada, et dic una cosa, tal vegada és més senzill tot plegat del que sembla. És a dir, igual és això, sortir al carrer i anunciar l'alegria de l'Evangeli.
I aquest congrés el que vol és donar inspiracions de diferents parròquies, entitats que estan treballant aquest tema.
Val.
Trobarem testimonis, xerrades, taules rodones, pregària, òbviament, tallers, eucaristia, i la idea és ser com esponges, participar en aquest congrés, veure intuïcions, algunes parròquies que estan ja treballant en aquesta línia, i veure com ens podem contagiar, animar i tornar a les nostres comunitats, a les nostres parròquies, per posar això en pràctica. Uh-huh. Clar, hi ha una sèrie de reptes. Barcelona és una arxidiòcesi molt gran, amb realitats molt diferents, barris molt diferents, però les parròquies tenen algunes coses en comú, alguns reptes en comú, no?
Sí.
Per exemple, el primer anunci, no podem donar per suposat res, ni la fe, ni cap mena de...
Aquest és un concepte que m'agrada molt, no donar per suposat res.
No, perquè hi ha molta gent que s'apropa a la parròquia per demanar el bateig del meu fill, la primera comunió, però no sap ben bé tampoc què està demanant.
És així.
Un altre repte és que vivim en un món desorientat que busca sentit, busca espiritualitat. I de vegades potser les parròquies no sabem com oferir-ho. Tenim el tresor, però no sabem ben bé com presentar-lo.
Sí.
El tema de un món ferit. El papa ens demana ser hospitals de campanya. També aquí les parròquies tenen molt a dir. Ser capaces de crear acollida, de crear comunitat, fraternitat. Quantes vegades anem a la parròquia i veiem els bancs, cadascú amb una punta, assegut, al final del temple, i a veure, som comunitat, som germans.
Et dic una cosa, a mi això, això és una cosa que em crida molt l'atenció, és a dir, som assemblea, som comunitat, com tu dius, però cadascú va a la seva.
Sí.
I l'assemblea ho denota, físicament. Un aquí assegut, dos per allà, quatre per allà, tres per aquí...
Clar, i en aquest sentit el Covid va fer molt de mal, perquè no ens podíem tocar.
Sí, sí, sí.
I tot això estarà present en aquest congrés, Inspira, que se'ns convida a escoltar l'esperit, que això també ho diu el papa Francesc, i ho repeteix moltíssim. I sobretot com ser aquestes parròquies missioneres. I hem parlat amb alguns dels organitzadors d'aquest congrés, entre ells mossèn Bruno Vérchez, que ens diu això.
Que les parròquies allí surtin del congrés motivades i amb ganes i de dir, es poden fer coses, no? I es pot començar un camí. Però és així que hagin sortit amb un aire fresc i amb un impuls i unes ganes de dir, mira, podem realment ser més evangelitzadors, no perquè no ho siguin, però podem ser-ho més, no?
Al final, l'evangelització de vegades ens oblida una mica, però és el segell del cristià. Sortir i anunciar l'evangeli, el querigma, el que tu has rebut, oferir-lo. Però, clar, aquí hi ha un procés, no és una cosa mecànica.
No
és una cosa que diguis, som una colla, que ens organitzem. No, és... tu et sents estimat per Jesucrist en la teva realitat, això et transforma, t'ajuda, és el bateig, no? És el descens a les aigües baptismals, surt un home nou i aquest home té la inquietud de sortir i d'oferir i de donar la vida per l'Evangeli.
Està tocat, no?
Exacte.
Per l'esperit,
sí,
llavors,
sí.
Doncs, aquest esperit és el que bufa i t'empeny.
Per tant, està molt bé aquest punt que tinc aquí al guió de l'escolta de l'esperit. Sí, perquè al final, si no està l'esperit, no val per res.
Malament.
Podem tenir moltes iniciatives que es queden en cendres, podríem dir, en res. Molt bé. Què més, Rosa Maria?
Tenim unes pàgines centrals, que precisament és una secció que es diu Parròquies en sortida.
Home,
precisament.
Tot allà...
Els nostres lectors ja saben que, de tant en tant, us presentem una sèrie de parròquies. Això fa el nostre company Miquel Àngel Codina.
Això és un clàssic, el MAC, un clàssic, un altre clàssic.
Un altre.
El MAC, que va recorregant una mica a Catalunya en busca d'aquest tipus de parròquies.
I ens va presentant diferents parròquies en sortida, que han fet aquest procés o l'estan vivint.
Sí.
I ens expliquen també com ho fan. En aquest cas, el Miquel Àngel ha anat a Sant Pere Abrera, la parròquia de Sant Pere, i ha parlat amb el rector, mossèn Francisco García. I la veritat és que Miquel Àngel torna encantat. Cada vegada que fa un reportatge d'una d'aquestes parròquies en sortida, bé, l'habitant.
Bueno, s'ha de dir que ella és molt entusiasta ja, per ser, eh? Però bueno, que és normal que aquestes parròquies, si tenen aquesta vida, doncs encara l'engresquen més, evidentment.
I parlem amb el rector, i ell és rector des del 2014, i explica que aquesta comunitat l'ha ajudat a ell a créixer com a sacerdot i que se sent un més de la comunitat.
L'escoltem.
La comunidad parroquial tiene una calidad humana de base extraordinaria para la nueva evangelización. La fisonomía sociológica que guarda sus habitantes permite trabajar afablemente el mensaje de la fe.
Es muy interesante porque al final la iglesia es una comunidad. Una cosa que de tant en tant també se'ns oblida, eh? Hi ha molta gent que ho viu de manera individual, és això és per mi... No, o sigui, Jesucrist des del primer moment, ell va formar una comunitat.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí l'Església és comunitat, i ho diu molt bé, en aquest cas mossèn Francisco García, la comunitat parroquial té aquesta força.
És família, és casa, és llar.
Exacte. També són problemes, eh? No et dic jo que no.
Oh, és que això no està exempt, eh? Vull dir, això...
Però això està molt bé,
també. A totes les famílies passa.
També està molt bé, perquè et dona l'oportunitat, Rosa Maria, d'estimar l'enemic. Que és, clar, és veritat, qui és l'enemic? El que tens davant, el que tens al costat, no és el no sé què que està, no sé on, no.
I això és difícil, eh?
Home, clar. És
molt difícil.
Però aquí es dona l'amor veritat. El que va tenir Jesucrist amb nosaltres, que ens va estimar sent els seus enemics.
Això deia la Teresa de Calcuta, no? Et dona estima fins que et faci mal.
Exacte.
I de vegades fa molt de mal.
I tant que sí. Més coses... Bueno, clar, evidentment, teniu més coses. A veure, què més
moltes
ens presenta?
Moltes coses. Però us recomanem l'entrevista, que la secció que diem des del carrer, que és també un conegut de la casa, l'Aureli Ortín.
Val.
Si algú no el coneix, diem que...
Jo no el conec. A veure, qui és?
És diaca. Val. I és llicenciat en filosofia i teologia i acaba de presentar una tesi doctoral sobre el pensament filosòfic de Ratzinger.
Doncs tenia... Aquí s'ho ha agafat... Aquí n'hi ha feina, eh? Segur.
Molta. Perquè... I ell ens explica una miqueta per sobre, no? Algunes pinzellades d'aquesta tesi, del que ell ha estudiat, del que ell ha investigat, i sobretot parla de la relació entre fe i raó, no? Una frase que deia Ratzinger, el papa Benet XVI, que la fe cristiana no ens dispensa de pensar. O sigui, la fe cristiana et fa pensar, no? És una...
Jo crec que bueno, el papa Ratzinger és un pensador majúscul, dels grans teòlegs de la història de l'Església, segur. Però si jo crec que... Això és una impressió meva, Rosa Maria. Si hem d'agafar algun tret diferencial, és aquesta, que se m'entengui, petita obsessió d'ell amb no defenestrar la raó de la fe, no? Perquè moltes vegades les hem vist com contraposades.
Sí, sí, no.
I ell no, ell té aquest ímpetu de dir no, és que són dos coses que poden anar de la mà.
És que diu, la nostra fe és raonable, es pot raonar. Per tant, té molt de sentit, no?, el gran papa teòleg.
Sí.
I l'Aureli Ortín ens parla en aquesta entrevista del que ell ha estudiat, ha esbrinat, i del que ha sentit, també.
El mateix Ratzinger el que fa és buscar de fonamentar també, des de la filosofia, la seva aportació teològica. I en aquest sentit, diríem, encara que ell tracta la filosofia de manera derivada, des de molt al començament de la seva feina com a professor, va tractar també el tema de la relació entre la fe i la raó. I aleshores hi ha un escrit seu, una conferència que va donar ell l'any 1959, que tractava del Déu de la fe i el Déu dels filòsofs.
Escolta, doncs, has destacat tres punts que d'alguna manera plenen de contingut el número que surt demà, però no ens oblidem que teniu també moltes altres reportatges,
opinió i moltes coses més.
Efectivament, tota la setmana pencant perquè arribi als subscriptors de manera puntual i amb la millor qualitat. Recordem als nostres oients, abans d'acomiadar-te, que cada dia envio aquest correu electrònic amb un e-bulletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada dia. Això és actualitat diària.
Totalment.
I tots aquells que estigueu interessats us podeu subscriure entrant al web de Catalunya Cristiana, catalunyacristiana.cat, 3 W, evidentment. En la finestreta que se us desplegarà, deixeu les vostres dades i Catalunya Cristiana arriba a vosaltres. Però, darrerament ho estic remarcant, perquè que no s'oblidin que la subscripció és la idea bona, eh? El paper, tocar-lo, compartir-lo, tenir-lo a casa... Gaudir-lo.
Subratllar-lo, retallar-lo.
Fer vosaltres també tesis doctorals sobre el que han fet els de Catalunya. Catalunya Cristiana, el que vulgueu. Escolteu, Rosa Maria Jané, redactora de Catalunya Cristiana, gràcies per estar amb nosaltres al camí d'un cop més. A descansar demà i aquest cap de setmana tot el que puguis.
Ho faré.
I res, i d'aquí una setmaneta ens trobem, si no amb tu, amb la Carme o amb algun company que ens expliqui més coses de Catalunya Cristiana. Mil gràcies.
A vosaltres.
Vinga, no us marxeu, no se vayan todavía, a una i más.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins. Otra
dimensión. Un, dos, tres y después. Paso adelante y no miro a quien prende. Tu luz con más actitud. Despierta si no quieres dejar de ser tú. Solo
sube el volumen más alto. Canta y levanta las manos. Tu libertad no la dejes atrás, nada.
Jaume Duran i Navarro, bona vesprada.
Molt bon vespre.
Has entrat amb molta força aquest estudi, eh? Ja t'ho dic.
Bueno, qüestió de... Amb ganes, com a mínim.
Amb
sí,
ganes.
Clar que sí.
Us el presento. Jaume Duran i Navarro és metge, director d'hospital, doctor en medicina i, atenció, perquè aquí ve la vessant, aquesta doble vessant, doctor en filosofia i teòleg. És així, sí. Eh? Sí. Aquesta barreja de ciència i teologia a mi sempre em crida molt l'atenció i m'agrada, perquè jo crec que és una mica, no sé si n'hi ha molts, és una mica rara avis. Es defineix el Jaume com a creient, ha fet una tesi doctoral on vincula medicina, neurones, etc., amb fe, i parles d'una quarta dimensió humana, a part de la física, emocional i intel·lectual, una mica les que tots tenim al cap. Tu afegeixes la transcendent, una quarta dimensió que és la transcendent. Tu l'anomenes cervell de luxe, perquè aquesta dimensió engloba ètica, estètica i espiritualitat. Una de les teves afirmacions més destacables diria que és que som espirituals genèticament. Això ara m'ho desenvoluparàs una mica, si vols, i et demanaré per què aquesta afirmació, espiritual genèticament. Ara has publicat el llibre La dimensió humana, neurones i salms, que, clar, agafes... Mm-hmm. La ciència és molt àmplia, l'escriptura i la paraula és molt àmplia, però tu agafes aquests dos conceptes, neurones i salms. Ho has fet amb l'editorial Claret, i en el llibre dissecciones i exposes una mica aquest vincle entre fe i cervell. Vas presentar el llibre fa relativament poc a la llibreria. Què tal aquesta presentació?
Bé, la veritat és que bé, va tenir prou acollida i va semblar, bueno, suggerent, cert que entre amistats, alumnes i també persones vinculades i interessant tant del món de la ciència i, per tant, del món hospitalari com del món de la pròpia fe, a partir d'aquesta proposta de descripció de l'ésser humà a partir de l'Antic Testament i concretament els Salms, doncs certament una bona acollida i content.
I de la presentació que t'he fet jo, afegiries alguna cosa? Treuries alguna cosa?
No, la veritat és que, bueno, has fet una aproximació interessant. Probablement el que hi faltaria és el propòsit, l'origen, és a dir, d'on neix això, no?
Exacte.
És a dir, què ens porta en aquest llibre, no? I que intenta explicar precisament el primer capítol del llibre, que és intentar donar resposta a una gran pregunta que s'ha fet sempre a l'ésser humà des de bon començament, que la pregunta respon precisament a aquest Salm 8, versicle 5, que està escrit fa uns 3.000 anys, per semblantment, sí. I que diu que és l'home perquè te'n recordis, no? És una pregunta que l'ésser humà fa a la divinitat, dir què és l'home perquè tu te'n recordis, què és un mortal perquè el tinguis present. És una pregunta que ha acompanyat sempre l'ésser humà, no? Una pregunta ontològica sobre l'antropologia, no? Que, bueno, conjuntament amb la cosmologia i la teologia han estat sempre les tres grans preguntes, no? Fruit d'això, d'aquesta pregunta, l'interès per què és l'home, no qui, sinó què és l'home, neix aquest estudi per veure que el poble hebreu, ja en l'Antic Testament, havien mirat l'ésser humà des de quatre perspectives diferents, contràriament a altres cultures com la grecollatina o altres tradicions on la dualitat cos i ànima, no? Físic i no físic, sempre ens han acabat definint.
Clar, tinc aquí un guió, ara tirarem a d'ell, però ara em despertes preguntes, no? Una mica improvisades, però tu dius, m'he fixat concretament en aquest Salm 8, el versicle, no me'n recordo.
El versicle 5.
Que és l'home perquè te'n recordis d'ell, tu intentes desgranar, no? O arribar a una conclusió de què és l'home perquè Déu, que és tot poderós, que és tot, que és infinit, se'n recordi d'ell. Has arribat a alguna conclusió? Humilment, segur, perquè clar, no, és complicat, no?
No arribem a cap conclusió definitiva. De fet, aquesta és una pregunta que entenc que està feta perquè el creient es contempli un ésser creat i contempli la grandesa del Creador, i per tant es consideri una criatura al servei d'un propòsit, que és el de, doncs, el pla de Déu, no? Però sí que és cert que el llibre intenta fer una descripció de com han descrit l'ésser humà les diferents filosofies, les diferents antropologies al llarg de la història, i troba una semblança entre allò que descriu l'Antic Testament, i d'una manera especial el llibre dels Salms, amb allò que avui la ciència està dient de com han evolucionat el nostre sistema nerviós central i concretament alguns espais neurals.
Jo de neurologia no tinc ni idea, aquesta és la realitat. Dels Salms tampoc, perquè no sóc teòleg, però sí que és cert que jo els Salms els he tocat molt, els he llegit, d'alguna manera els he escrutat, no? La Bíblia de Jerusalem, que té uns paral·lels, uns peus de pàgina, i al final arriba a una conclusió, com a mínim teològicament, si vols dir-ho així, o des de la fe, que és que cada salm descriu Jesucrist, o sigui, tots estan complerts en Jesucrist, tots, absolutament tots, i d'alguna manera descriuen també una realitat de l'home, que normalment té a veure amb la debilitat, la tentació, etc., i la fortalesa que comporta descobrir que si et recolzes amb Jesucrist, ho pots tot. A partir d'aquí, el vincle, no sé si estàs d'acord amb aquestes afirmacions, i a partir d'aquí m'interessa molt la dualitat amb les neurones i amb la ciència.
Bueno, l'estudi neix precisament d'això. De fet, en l'Antic Testament, el poble hebreu sempre ha definit l'ésser humà, el defineix a partir de quatre mots, de quatre paraules, no? Una primera paraula és Bàsar, que explicaria la seva fisicitat, la seva corporeïtat, no? Allò tangible de l'ésser humà. Sí. Hi ha una altra paraula que és Nefesh, no? I que Nefesh explica l'anhel, el desig, allò que podem associar més amb el que vindríem a dir l'ànima. Està traduït en el 70 com a ànima, i equivaldria al sentiment de l'ésser humà, no? Allò que el fa específic i únic. Després hi ha una altra paraula que l'explica, que és l'ep. La seva traducció és cor, però vol dir voluntat, vol dir decisió, vol dir capacitat cognitiva, no? Planificació. I finalment una darrera paraula, que és la ruach, que vol dir vent, i que tradueix la part espiritual de l'ésser humà, l'esperit, no? En els salms, doncs, hi trobem l'ésser humà explicat a partir d'aquestes quatre paraules. I si analitzem com ha anat evolucionant el sistema nerviós central i allò que ens ha fet ben diferents de la resta de mamífers, seguint l'escala evolutiva de Darwin i després, doncs, de tota l'evolució neural que l'evolució ha explicat, doncs, d'una manera prou científicament demostrable, veiem que el cervell ha passat per quatre etapes diferents. Ja McLean ho va explicar als anys 80, un primer cervell reptilià, molt físic, un segon cervell emocional, el límbic, un tercer cervell, que diríem cortical, el més potent, que ens permet la parla, la decisió, el concepte de llibertat, i finalment els neuroteòlegs actuals expliquen un cervell que li diem de luxe, un cervell que no necessitaríem per sobreviure, però sí que ens fa diferent al viure. Aquest cervell de luxe explica aquest espai transcendent de l'ésser humà, que ens fa ben diferents de la resta dels mamífers evolucionats, i que es concreta en el que diríem el coneixement de l'ètica, de l'estètica i de la capacitat d'espiritualitat.
És aquest punt, perdona, aquest punt que tu dius, som espirituals genèticament?
Sí, seria això. Des d'un punt de vista antropològic, l'ésser humà és espiritual, però evolucionat. Aquests,
perdona, la meva... o sigui, la meva... com t'ho dic? Ignorància, la meva ignorància. Però, clar, aquest quart punt, que dius que ara hi ha tendències que ho estan afirmant de manera rotunda, podríem dir-lo així,
sí.
És molt novedós o no?
No, de fet no és, gens novedós. Que l'ésser humà sigui espiritual és consubstancial en això.
Sí, però que la ciència ho afirmi, a lo millor és més novedós, no?
El que és més novedós és que les noves tècniques d'imatge, la nova bioquímica que detecta neurotransmissors i les noves recerques amb estudis científicament provats detecten que hi ha espais cerebrals i espais de les neurones que s'activen d'una manera quan l'ésser humà, per exemple, entra en estats, diríem, d'experiència mística o de religiositat. I també està demostrat als diferents estudis més actuals en grups com Brain d'Estats Units que el treball i la millora d'aquestes àrees específiques que tenen relació amb el transcendent milloren de retruc les altres àrees cerebrals i aquestes àrees com, per exemple, la baixada de la freqüència cardíaca, millorar l'insomni, millorar la concentració, millorar la capacitat de memòria i fins i tot un estat de joia i de pau, no? Per tant, avui es demostra que aquestes quatre dimensions de l'ésser humà, que ja els hebreus havien explicat en aquestes quatre paraules, no?, i que personalment les relacionem, ens explicarien bastant millor que només aquesta dualitat de cos i ànima, platònica, aristotèlica, de Descartes, no?, i que la filosofia típica ha acabat dividint entre ciència i fe, i entre, no?, la raó, el que és científic, que és bo, i el que és la fe i la ciència, doncs el que no es demostra no seria, diguéssim, intel·ligible, no? És una proposta que aproxima dos mons, dos àmbits, i que permet explicar una mica més l'ésser humà tal com és.
Conversa amb el doctor Jaume Duran, que ara ha presentat aquest llibre, La dimensió humana, neurones i salms. Estic una mica en estat de xoc perquè té molts coneixements. Aquest home té molts coneixements i s'està compartint amb molta generositat amb nosaltres. Clar, ens estava parlant d'aquests quatre conceptes fantàsticament descrits i que tu ja ens dius, Jaume, que els salms estan perfectament reflectits. Clar, tu ets científic, ets doctor, has fet les teves investigacions, també ets teòleg, tens aquesta barreja, i mitjançant la ciència heu arribat a aquestes conclusions. Però clar, fa 3.000 anys, quan es van escriure aquests salms, tot això doncs era una intuïció, podríem dir-lo així. I jo et demanava, el rei David, que és autor de la majoria dels salms, com a mínim de molts d'ells, et deia, tenia coneixements de neurologia, per exemple?
Jo crec que el rei David ja tenia prou feina.
En sostenir la seva vida, que va ser també complexa moltes vegades.
Probablement. Sí que sembla cert, com a mínim, això és el que s'explica, és que precisament aquest salm 8 és un salm que escriu el rei David, no? I en plena nit contempla els estels, contempla el cel que l'ha creat, i finalment acaba preguntant-se què és l'home, perquè Déu se n'en recordi. Fixa't que amb dos versets, el 4 i el 5, en aquest salm 8 que s'atribueix al rei David, com preguntaves, acaben sorgint les tres grans preguntes de la humanitat, la cosmologia, l'antropologia i la teologia. Probablement no tenien coneixements, de fet no hi havia trepanacions, i per això en el marc aquest que nosaltres li diem el raonament, la voluntat, que avui diríem el còrtex, no?, l'espai cortical, ells li diuen l'ep, i l'ep vol dir cor, precisament perquè en el cor hi atribuïen allà on l'home tenia la voluntat, perquè era l'orga calent que expulsava la sang, no? Es pensaven que el pensament estava en el cor, per això li deien cor, però volia dir voluntat. Recordem o pensem que l'hebreu, l'arameu, l'acadi, són llengües semítiques, no?, que quines paraules tenen un significat que va més enllà d'un mot i que expressen una idea, una idea. I sí, sembla, en qualsevol cas, bastant plausible que la idea de l'ésser humà no s'expliqués només amb cos i ànima, sinó que necessitaven quatre paraules per poder explicar molt bé com era aquest ésser humà, com era aquesta persona humana, no? I això és molt ric, no? Aquesta riquesa del món hebreu que nosaltres llegim, no?, els diumenges en els salms o en les lectures, ens expliquen bastant bé com és aquest ésser humà des d'aquesta perspectiva de la que nosaltres hem begut i que probablement, ben segur, Jesús també pregava.
Jaume, clar, estem parlant de fe i de ciència, de fe i de raó. I jo em pregunto, clar, avui en dia estem vivint en una societat, com a mínim la més desenvolupada, que experimentem aquest refús, no?, moltes vegades de la fe, per diferents raons, no? Segurament, sociològicament, hi ha diferents factors, etc. Però és una realitat que vivim, no? La desacralització de la fe. Mm. Clar, aquest missatge que arriba amb un suport, amb una base científica, això com pot calar a les persones? Perquè ja no només és un salt al buit, no? La fe, que normalment és un salt al buit, però si és la pròpia ciència la que t'està dient, fixa't que hi ha una base científica en la fe, en raonar la fe, en acceptar que som una part espiritual. No dic que hagi de ser concretament cristiana, no? Pot ser d'altres maneres, evidentment. Això com pot calar en la societat? Perquè com a mínim s'accepti una mica amb més respecte o no sé.
Jo crec, per mi, és molt esperançador. Molt esperançador des del punt de vista com a cristià. Vull dir que em sento content d'entendre que podem fer possible i raonable que qualsevol ésser humà i l'ésser humà creat per Déu és capaç d'espiritualitat. Neurològicament és capaç d'espiritualitat. Evolutivament és capaç d'espiritualitat. Això ja ho defensava en Teilhard de Chardin, eh? I prous problemes va tenir en el seu moment, no?, per explicar precisament això. Però aquesta espiritualitat, clar, ens permet la fe, ens permet la trobada amb Déu. Hom diria que Déu ha creat l'ésser humà perquè sigui capaç d'anar-lo a trobar, no? Per tant, l'evolució neural ens ha fet diferent de la resta de mamífers i ens ha donat la capacitat de retrobar i de trobar a Déu, no? És en aquesta espiritualitat que l'ésser humà, a cada cultura, la desplega segons la seva experiència. Tenim la sort, els que hem begut una mica de la cultura abràmica, no?, d'aquest Déu unipersonal, d'aquest Déu que en el marc de l'espiritualitat podem anar a trobar a nivell personal. I, perdó, de fet, ruar vol dir vent, i ve de fora, no ve de dins, ve de fora, és el buf que insufla en el Gènesis 2, Déu a l'ésser humà creat pel fang. Aquesta capacitat transcendent és la que ens permet finalment trobar aquest espai de transcendència que s'explica per l'ètica, per l'estètica i per l'espiritualitat.
Hi ha convidats que entren per aquesta porta i m'atrapen. El cas és avui. Dona gust escoltar-te parlar perquè al final aprens i és del que es tracta. Si jo, a mi m'està passant, estic convençut que els nostres oients també. Per tant, Jaume Duran Navarro, metge, director d'hospital, doctor en medicina, doctor en filosofia, teòleg, ha publicat aquest llibre. Si us plau, tothom a les llibreries a comprar-lo, a llegir-lo, a gaudir-lo, a empapar-se, perquè jo crec que és molt interessant. Jo, per la meva part, aquest estiu que tinc temps per llegir, crec que serà una de les meves lectures. Escolta, ja t'he d'acomiadar, però vull fer-te una pregunta que surt una mica del tema del llibre. Un doctor intel·lectual que ha exercit la medicina, que a més es reconeix cristià, jo no sé si n'hi ha molts, si n'hi ha pocs, no ho sé. De quina manera es viu això? Això t'influeix d'alguna manera, la teva fe, a la teva professió?
Moltíssim, sí, sí. Jo crec que tenim la sort de combinar, no?, l'experiència, per exemple, del món de la salut, de combinar vocació i professió, no? La vocació és una crida, no? Ve de vocació, i que és una crida. En el fons, la dimensió espiritual no és més que la resposta a una crida, i per la crida cal silenci, no? L'ésser humà és un ésser preparat per al silenci, i penso que hi ha la sort també que des de la reflexió científica ens podem apropar també en aquesta mirada espiritual i de fe, no? I tant des d'un costat com des de l'altre, les dues es donen la mà.
Jaume, ha estat un plaer. Moltes gràcies per visitar-nos, per estar amb nosaltres. Molt èxit amb el llibre i amb tot el que et proposis, de veritat.
Moltes
aquí
gràcies a vosaltres.
Aquí tens uns amics ja, per quan vulguis divulgar alguna cosa, els nostres micròfons. No
quan vulgueu, Radio Estel.
No t'ho pensis. Moltes gràcies.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Veu una abraçada. abraçada, Rafa, però no sóc jo, el Rafa Sanahuja. Aquí l'Ignasi Miranda, avui parlant amb el nostre gran col·laborador, que és l'Àngel Miret. El rebem aquí a l'Estudi 1. Àngel Miret, bon vespre, bona tarda o bona vesprada, fent homenatge al Rafa.
Vinga, fem l'homenatge. Bona vesprada.
Bona vesprada, clar que sí. Avui he rebut jo els quatre temes que sempre ens envies, que sempre envies al Rafa, i és veritat que, com diu ell, ets bastant críptic, però, d'una banda, ens deixes als presentadors intuir una mica de què van els temes. Si et sembla, jo els vaig enumerant a veure per on vas. Primer comencem per un tema que parla de legitimitat i ètica. I a veure si ho encerto. Em sembla que parles de l'elecció del nou alcalde de Barcelona dissabte passat, potser?
A mitges.
A mitges. A mitges. Endavant.
Ho has endivinat a mitges perquè sí, és una evidència acabada aquest tema, però no només de l'alcaldia de Barcelona, sinó que...
De la política en general,
no? Hi ha hagut altres situacions, doncs, aquí a Catalunya mateix, doncs, a Girona, i a més de 100... i a més de 100 municipis en els que la llista més votada no ha estat escollida, sinó que finalment s'han agrupat diverses formacions polítiques per fer fora el que havia quedat primer. I volia distingir la legitimitat de l'ètica, perquè una cosa és la legitimitat, vol dir el marc legal... i el marc
són
legal,
legítims aquestes eleccions.
Efectivament, permet de que, malgrat que algú hagi guanyat, doncs s'ajuntin 3 o 4 o 5 o les que calgui formacions per fer fora en el guanyador, i això és evident que és legítim, però hi hauria alguns aspectes ètics que a mi m'agradaria matitzar. En primer lloc, aquestes agrupacions per fer fora el que ha guanyat poden tenir sentit quan hi ha una càrrega ideològica similar, però quan no és així dona molta mala impressió el fet de que s'ajuntin forces des de l'extrema esquerra a la dreta, des del catalanisme, l'independentisme o l'espanyolisme, per fer fora amb algú. Quan, dies abans, aquests adversaris han estat a l'opinió pública dient-li els mals i les desgràcies que suposarien, diguem-ne, que algú amb el que després tu t'acabes acomboiant i fent programa de conjunt has fet, diguem-ne, aquesta
tasca aliança.
De fer fora aquesta aliança.
Sí, sí. Aquesta aliança per fer fora el guanyador i, en tot cas, per governar un alcalde, en el cas de Barcelona, de moment és un alcalde en minoria amb els 10 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí, aleshores jo crec que hi hauria una solució que està molt provada en altres països i que crec que és necessari que s'estudiï en algun moment. Em consta que hi ha algun grup que està impulsant una iniciativa legislativa popular perquè això sigui així, que sobretot fa referència a l'administració local, que és allò de la doble volta. La doble volta, per exemple, el tenim aquí al costat, els veïns francesos.
Ho fan per elegir el president de la República, directament.
En el cas de Barcelona, què hagués passat? Doncs, en el cas de Barcelona, els dos primers, és a dir, en aquest cas, el senyor Trias i el senyor Collboni, haguessin anat al cap de, em sembla que són uns 15 dies, unes noves eleccions en les quals tota la ciutadania hagués pogut optar només o pel senyor Trias o pel senyor Collboni.
I a veure qui hagués guanyat.
Efectivament, i això, jo crec que això dona...
Donaria més legitimitat, potser, podem dir? Sense treure legitimitat al sistema actual.
No, la legitimitat és, fa referència al marc legal. El marc legal en aquest és impecable.
És el que tenim ara, sí, sí.
Es pot ajuntar qui vulgui. Aleshores, des del punt de vista d'aquest principi ètic, jo dic, primer, això, ha d'haver-hi una certa coordinació, un cert marc ideològic comú. I després, el que a mi em sembla escandalós, i en aquest cas de Barcelona, que és el que conec més bé, és que no es pot enganyar d'una forma tan oberta com s'ha fet a les persones, als votants. És a dir, vull recordar que, insisteixo, que el senyor Collboni és alcalde de Barcelona i que tots l'hem de reconèixer com a tal, perquè no hi ha cap altra cosa a dir des del punt de vista d'aquest de legalitat. Però, home, és que el senyor Collboni, davant de tothom, deia, quan les enquestes li eren favorables, i semblava que sí, que seria el primer, deia, ha de governar qui guanyi. I a la pregunta de, i si vostè no guanya, diu, òbviament me'n vaig a l'oposició.
I no ho ha fet, clar.
I no ho ha fet. El Partit Popular estava manifestant, potser dintre de tot el grup de tres és el més coherent, però sí, tot i així hi ha hagut alguna incoherència també. Quan ell diu, jo el que vull és evitar un govern independentista i un govern o un govern d'esquerres o d'extrema esquerra, que diuen els...
O presidit per Ada Colau, deia.
Presidit per Ada Colau. Home, el que és evident és que o els han enredat o s'han deixat enredar, perquè s'ha quedat tota l'estructura de la mateixa alcaldessa Ada Colau i tot fa suposar que amb 10 regidors això no tirarà endavant i, per tant, que necessàriament ben aviat hauran d'incorporar al govern els regidors i regidores de la senyora Colau.
Una altra cosa és si Colau continua o si té alguna regidoria.
Bé, això,
o
és,
no.
Això és el nom. Jo crec que és important per a la ciutat és la ideologia, sobretot la forma d'enfocar i de veure la ciutat.
I el servei de govern a la ciutat, està clar.
I per part de la senyora Colau, home, que aquí hi ha també una altra evidència d'una manca d'ètica absoluta. És a dir, és la segona vegada, com a mínim, que ho fa. Quan se li pregunta, vostè participarà en alguna estructura alternativa al guanyador que incorpori el Partit Popular? I, novament, com va fer la darrera legislatura, exactament el mateix amb el senyor Valls, es fa l'ofesa i diu de cap manera participarà o participaré en algun context en el que el PP hi tingui algun joc. Per tant, a veure, és allò, legitimitat tota, ètica ben poca. Sigui dit això, que no és només el senyor Trias, insisteixo, el que ha patit aquesta situació, i fins i tot els mateixos de Junts han fet la mateixa jugada...
A Girona, per exemple.
A l'inrevés, per exemple, a Girona, que és el que deia.
El guanyador, PSC era la més votada.
El guanyador se'l desplaça a compte de tres formacions. El que passa que l'únic que matitzaria en el cas de Girona és que és evident que almenys des d'un dels eixos, que són l'eix nacional, els tres partits que han que conformen el govern local de Girona, tenen una certa sintonia. No és exactament el mateix que el Partit Socialista, els Comuns i el Partit Popular, diguem-ne, que ni des del punt de vista ideològic ni des de la perspectiva de l'eix nacional tenen gaires coses.
Potser tenen en comú que no són en essència independentistes, però clar, no és...
Tot
potser...
i que la senyora Colau, després, quan se li pregunta i diu si s'ha fet en aquesta clau, diu que no, perquè ella diu que en el si de la formació dels Comuns diu que hi ha moltes persones independentistes.
Exacte.
Ho diu ella, jo no ho desconec, això.
Sí.
No, i per acabar una mica la reflexió, volia dir que m'he trobat aquest dies moltes persones, però quan dic moltes, en el meu context immediat, que també jo aquests dies estic poc, voltant poc, perquè estic fent classes i això em dona molta feina de preparar-les i fer-les,
sí,
que em diuen no tornaré a votar. No tornaré a votar. I s'entén perquè la gent no entén aquest espectacle. En general, les persones, llevat dels que estan molt conscienciats políticament i que poden explicar d'una forma més o menys sofisticada, la gent del carrer, diguem-ne, no acaben d'entendre. I, escolta, jo he votat el Partit Popular, no perquè manés la senyora Colau en segon terme i ben aviat en el govern o el seu equip, o a mi... En fi, aleshores jo crec que aquest és un error. S'ha d'anar a votar.
S'ha
d'anar a votar per corregir aquests errors i per exigir als polítics que compleixin les seves paraules. Ha d'haver-hi uns codis ètics que, si són manllevats, que si aquests codis no es respecten, han de tenir algun tipus de sanció, i sanció severa. A Badalona ha passat una mica això.
Sí, sí.
És a dir, es van ajuntar tots per fer fora el senyor Albiol, i resulta que ara el senyor Albiol ha tret una majoria no absoluta, sinó absolutíssima.
Amb més del 55% dels vots.
Amb més del 55%, cosa que té una lògica absoluta. Si ja l'anterior mandat havia tret un 40 i escaig, si mal no recordo, de vots, el que és incomprensible és que després s'ajuntin tots. Insisteixo que ara no parlo d'ideologies.
Sí, sí, que legítim també era, efectivament.
Absolutament legítim.
Sí, sí.
Bé, doncs aquesta era una mica la meva reflexió.
Sí, sí, però molt...
Hem de ser capaços d'incorporar l'ètica també a la política. No tot val per assolir el poder.
Com sempre, tu, Àngel, ens proposes molts temes que fan pensar, i evidentment aquesta dicotomia, legitimitat i ètica, és important, perquè l'ètica també ha de comptar molt a la societat, ja no només amb la política.
Bé, és que, a més, Ignasi, se suposa que els polítics haurien de ser els millors d'entre nosaltres, haurien de ser exemple. Com la gent jove pot entendre o pot demanar o pot participar en política quan està veient això que estem veient tots plegats, que, insisteixo, a la gent normal els hi sembla una barrabassada tot això que està passant.
I creus que pot tenir algun recorregut aquesta alternativa que deies, que de fet està en el debat públic, no?, d'una segona volta?
Jo crec que té tot el sentit del món, per tant no sé quin recorregut...
Caldria alguna reforma constitucional a nivell estatal?
No, constitucional no, això només que s'han de modificar...
Lleis de règim local, per exemple?
Les lleis que fan referència als sistemes electorals,
no afecta
en absolut a l'àmbit constitucional.
Un plaer, Àngel, haver comptat amb tu, un servidor personalment, però com sempre aquest programa que t'acull cada dues setmanes, oi, aquí a Ràdio Estel.
Molt bé, moltes gràcies, Ignasi, igualment aquest retrobament, i una forta abraçada al Rafa.
Igualment, fins la propera. Stay with you if I'm choosing.
ja a punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció. Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.